light plays upon her head. Her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her good vibrations. She's giving me the excitations. Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up vibrations. Molt bona tarda, com dèiem. Avui un diumenge més. Diumenge ja de 27 de novembre. Noteu que estem a menys d'un mes de Nadal. I per cert, hem de dir que ja m'han començat a sentir el que és el fred. Fred que, per altra banda, doncs no cura els pernils, sinó que també produeix que tinguem algun que un altre constipat. Bé, el fet és que avui, 27 de novembre, aquí a Espanya, se celebra el Dia del Mestre, una festivitat en la que es commemora a les persones que es dediquen a ensinistrar, a ensenyar, si voleu, a estudiants de forma professional. A començaments del segle XV, i com a resultat de les polítiques públiques d'universalització de l'educació, va sorgir la idea de commemorar aquesta tasca docent. Diversos estats van establir dies especials, dedicats a honorar el docent amb la seva tasca. L'any 1943, la primera conferència de ministres i directors d'educació de les repúbliques americanes, que es va celebrar a Panamà, va proposar una data unificada per tot el continent, el d'allà s'entén, escollint-se el dia 11 de setembre, aniversari del traspàs de l'estadista i educador argentí Domingo Faustino Sarmiento. Aquesta data ha continuat commemorant-se en Argentina, però últimament s'ha abandonat en la resta del continent. L'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, UNESCO, va declarar l'any 1994 el dia 5 d'octubre com Dia Mundial dels Docents. A Espanya hem de citar obligatòriament en aquest dia a José de Calasanz Gastón, nascut a Peralta de la Sal un 11 de setembre de 1557 i traspassat a Roma un 25 d'agost de 1648. Fou un sacerdot catòlic, pedagog i sant espanyol, fundador de la primera escola cristiana popular d'Europa. En una època en què l'educació tenia per destinataris gairebé exclusivament els membres de les famílies adinerades, José de Calasanz fou un pioner d'educació col·lectiva a l'alcance de tots. El 13 d'agost de 1948, José de Calasanz fou declarat patró del Universal de les Escoles Cristianes en el món, i va ser per al papa Pio XII. L'Església Catòlica el considera com el sant padró de tots els educadors i mestres, junt amb Juan Bautista de la Salle. El 27 de novembre se celebra a Espanya el Dia dels Mestres en el seu honor. En efecte, el 27 de novembre de 1597, aquest sacerdot aragonès va tindre la idea d'obrir una escola per a nens pobres a Roma. L'assistència era voluntària, però hem de dir que en l'any 1618 ja acollia a uns 1.500 nens, en aquest cas romans, evidentment, per lo que se'l considera fundador de l'escola pública gratuïta moderna en Europa. Així, el 27 de novembre és el dia del mestre en Espanya, malgrat que oficialment ja existeix el Dia Mundial dels Docents, proclamat per la UNESCO i l'Organització Internacional del Treball, que se celebra el 5 d'octubre. La raó principal d'aquesta diferència és que es tracta d'una festa, podríem dir, local, que busca no solament retre un homenatge a tots els mestres, professors, docents en general, sinó també al patró dels professors, Sant José de Calasanz. I fins aquí doncs, tenim, crec jo, que la més important i significativa del dia d'avui, de la data d'avui. I com també tenim per costum, hem de dir, aleshores, quin és el santoral previst per al dia d'avui, 27 de novembre. Així tenim Sant Acacio de Sinaí, Sant Acario de Noyon, Sant Barlaán, Sant Basileo, Santa Brigildis, Sant Eusicio, Sant Facundo, Sant Ferjusto, Sant Francisco Antonio Fasani, Sant Gistano, Sant Irenarco, Sant Jacobo Interciso, Sant Laverio, Sant Leonardo, Sant Máximo de Riez, Sant Primitivo, Sant Saturnino, Sant Sifrido de Carpentras, Sant Simeón de Metatraste, Sant Valeriano de Aquileia, Sant Virgili de Salburgo i el Beat Bernardino de Fossa Amici, Beat Bronislao Kotowski, Beata Delfina de Glanders, Beat Ramon Llull, Beat Tomàs Coteda Cuini i companys. I fins aquí tenim la llesta. Esperem, com sempre, no haver-nos oblidat de cap. I en aquest sentit, desitgem a tots aquells que celebren avui la seva onomàstica el millor dels dies i la millor de les felicitats en companyia de les seves famílies. Fins aquí, diguéssim, el que és la nostra entrada al programa normalitzada, per dir-ho d'alguna manera. I hem de dir, al respecte, ja entrant en l'aspecte musical, que durant les últimes setmanes hem estat escoltant intèrprets que han arribat de l'estranger i que en alguns casos, com hem explicat, no s'han radicat a Espanya i que van triomfar amb el seu estil personal, influint en els nostres cantants i donant lloc a versions de tot tipus, convertint-se, d'aquesta manera, en verdaders ídols i ocupant un lloc destacat en el mercat nacional de la música. Un d'aquests intèrprets, sens dubte, serà, o va ser, el que escoltarem a continuació, i que el vam anar coneixent a poc a través de la seva música i de les seves pel·lícules. I abans de dir-vos el nom, voldríem només puntualitzar, tot i que anirem dient en el decurs d'altres programes, de que aquest recorregut que fem està dedicat, òbviament, a tots aquells intèrprets que d'alguna manera han intervingut en el nostre aspecte musical i que ens han ofert èxits, s'han introduït, han imposat a vegades el seu estil i, com no, que tots s'han seguit a través de les versions o de les interpretacions dels propis originals cantautors moltes vegades. Com dèiem, avui, dintre d'aquesta línia, dedicarem aquest primer espai a un cantant que penso que no necessita massa presentació. Però, bueno, de totes maneres, doncs és obligat dir-ho i ho direm. Parlem d'Elvis Presley. Elvis Aaron Presley va néixer a Tupelo, Mississippi, 8 de gener de 1935 i va traspassar a Memphis, Tennessee, un 16 d'agost de 1977. Més conegut com Elvis Presley o simplement Elvis, fou un cantant, com em sap, compositor i actor estadounidenc, considerat com un dels icons culturals més importants o més populars del segle XX. El seu sobrenom, que li van oferir al públic i els fans, per dir-ho així, va ser el del rei del rock and roll. La seva biografia és molt àmplia, amb dades, i malgrat que va morir amb 42 anys, de totes maneres mirarem de fer un resumen que ens apropi a aquest veritable ídol de masses. Com dèiem, Elvis doncs, va néixer a Tupelo, Mississippi, però quan tenia 13 anys es va mudar de lloc al costat de la seva família i se'n va anar a Memphis, a Tennessee, on En 1954 va començar la seva carrera artística quan era l'amo, per dir-ho així, de Sun Records. Sam Phillips va veure amb ell la manera d'expandir, d'estendre la seva música, la música en general afroamericana, acompanyat del guitarrista Scotty Moore, el contrabaix Bill Black, que fou un dels creadors del rockabilly, un estil de tempo ràpid impulsat per un constant ritme que consisteix en una fusió de música country i de rhythm and blues. Després d'arribar a un acord amb l'empresari Tom Parker, el seu apoderat durant gairebé dues dècades, la companyia discogràfica RCA Records va aconseguir un contracte per difondre la seva música. El primer senzill en aquesta empresa, Heartbreak Hotel, va ser llançat en gener de 1956. Es va convertir en un èxit número 1. Aviat, després de les seves aparicions en els mitjans, doncs es va convertir en una figura principal del principal so del rock and roll, amb una sèrie de representacions televisives i d'èxits que van arribar al cim de les llistes de vendes. Les seves interpretacions plenes d'energia i sobretot de cancions afroamericanes i el seu estil de sinibit el van fer enormement popular i controvertit. Mesos després, en novembre d'aquest mateix any, va dur a terme el seu debut cinematogràfic amb una pel·lícula que es deia Love Me Tender. Reclutat pel servei militar l'any 1958, va reanudar la seva carrera artística dos anys més tard, arribant part del seu material a assolir el major èxit comercial des d'aleshores. Però va donar pocs concerts en la dècada dels 60. Guiat per Parker, es va consagrar a filmar pel·lícules per a Hollywood i bandes sonores, moltes d'elles ridiculitzades per la crítica. L'any 1968, 7 anys després de 7 anys, allunyat dels escenaris, va tornar a realitzar actuacions en directe i un especial de televisió que va donar lloc a una àmplia sèrie de concerts a Las Vegas i també diverses gires musicals per als Estats Units. L'any 1973 va protagonitzar el primer concert televisat d'àmbit mundial via satèl·lit, el Aloha from Hawaii, que va ser vist, segons diuen, per gairebé 500 milions de persones. Finalment, el consum excessiu de medicaments va comprometre greument la seva salut, fins que en 1977 va morir de sobte a la molt temprana edat de 42 anys. Presley és considerat com una de les figures més importants de la cultura popular del segle XX. American Idol es va referir amb ell com el més gran ídol mundial. Tenia una veu molt versàtil i un poc comú èxit en molts gèneres, entre ells el country, el pop, les balades, el gospel, els blues. A més, el solista amb més vendes de la història de la música popular. Va ser nominat 14 vegades als Premis Grammy i va guanyar 3 i va rebre un de la categoria en la carrera artística quan ja tenia 36 anys, a més de figurar en diversos salons de fama musicals. Anem a recordar la seva veu amb un tema fàcilment reconeixible i penso que els joves d'avui encara s'animen a escoltar aquesta cançó per al trepidant ritme que posseix. Si us sembla, hem escollit aquest tema, que és de l'any 1957, perquè és una miqueta icònic, és una miqueta, doncs, com diria jo, una referència de l'època i d'aquest artista. Anem a escoltar la Hill House d'Elvis Presley, enregistrada l'any 1957.
Jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard them locked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in a old cell.
saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock.
Se'n recorda d'aquesta cançó. Penso que inclús gent juvenil, sobretot, que no va tindre l'oportunitat d'escoltar-la d'aquesta manera que els altres més grans pugui, potser s'hi van poder, doncs se'n recorden i la reconeixen. És una cançó de les que jo califico com intemporal. Potser, doncs, sempre que hi ha aquestes festes, no sé, amb cerimònies especials, sempre hi ha algú que la posa. Continuem, doncs, amb el Elvis Presley, que, com hem dit, doncs, va néixer un 8 de gener de 1935 a Tupelo, Mississippi. Els seus pares foren, van ser, Vernon Elvis Presley, que tenia 18 anys d'edat quan va néixer Elvis, i Gladys Love Presley, nascuda amb el cognom de Smith i que va tenir aleshores, quan va néixer el fill, 22 anys d'edat. En 1948, la seva família es va traslladar a Memphis, com també hem apuntat, un dels centres de l'activitat musical del país. Quan Elvis tenia potser més o menys 19 anys, el productor Sam Phillips, propietari de Sun Records, va decidir editar-li un single que contenia temes com "That Old Rake", "Blue Moon of Kentucky". Aquest primer, podíem dir, intent, no?, de saltar a la fama, en definitiva, li va obrir les portes d'un programa radiofònic de música country, Louisiana Hayride, amb un ventall d'emissió que comprenia 13 estats. En 1955, la seva popularitat va anar en augment. Elvis Presley, podíem dir, com si fos un futbolista que va fitxar per la discogràfica RCA. El de 1955 fou un any clau per la seva trajectòria d'Elvis, gràcies al tema de Heartbreak Hotel, el qual diuen que va sortir al mercat i es van vendre 300.000 exemplars en 3 setmanes i va acabar siguent el número 1, el primer dels seus discos aconseguir assolir or, el color d'or. En aquest sentit, també va editar el seu primer LP, que es deia simplement Elvis Presley, i que va assolir el milió de còpies venudes. Es va comprometre per 7 anys amb els estudis cinematogràfics Paramount, que estaven, doncs, amb moltes ganes de contractar a un ídol juvenil emergent, ja que per aleshores, doncs, provocava atacs, literalment, d'histèria entre les assistents als seus concerts. Les seves aparicions televisives van començar a ser habituals i les quantitats ingressades per aquestes, doncs, van aconseguir xifres rècords en la història del mitjà. Paral·lelament al seu imparable ascens a la fama mundial, doncs, en alguns sectors conservadors de la societat estadounidenca, doncs, es van oposar amb molta fermesa tant al personatge com a la seva música, que qualificaven de pervertida e immoral. En particular, hem de dir, arrel del seu celebèrrim moviment de cadera, que va tindre un impacte tan immediat que el cantant va rebre, doncs, el sobrenom de Elvis Presley, Pelvis amb honor a aquest os del nostre cos. Com culminació del meteòric any 1956, el 16 de novembre es va estrenar a New York amb un gran èxit, Love Me Tender, el primer film que va protagonitzar Elvis Presley. I el Wall Street Journal li va dedicar un article en el que va destacar els 22 milions de dòlars que el merchandising associat a la seva imatge, doncs, portava recaudats fins a aquell moment. El títol original de la pel·lícula, The Reno Brothers, es va canviar per posar més èmfasis en el seu últim senzill, número 1, que duia per títol Love Me Tender, i que havia arribat al cim de les llistes de venda a principis d'aquest mes. Per aprofitar-se de la popularitat de Presley, es van afegir 4 números musicals a lo que originalment era un paper en el que únicament actuava. Tot i que no va rebre bones crítiques, va tindre, en canvi, molt bons resultats a la guixeta. Anem a recordar, si us sembla bé, aquesta cançó, que és senzilla, tranquil·la i possiblement molt suau i tendra, d'Elvis Presley. I heu adivinat que es tracta Love Me Tender, de l'any 1956. Anem cap allà a escoltar-la.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Bueno, una balada realment dolça, oi? Qui no se'n recorda? De més, penso que és una cançó que sempre que fan algun remake o algun remember de l'amic Elvis, sempre surt aquesta i una altra. Que, bueno, ja l'escoltarem, si tot va bé. Com dèiem, el març de 1957 va adquirir la casa de Graceland, a la ciutat de Memphis, que es convertiria amb el temps un lloc de peregrinatge per als seus incomptables admiradors. L'any 1958, en el cim de la seva carrera, el van cridar, com també hem avisat al principi, doncs el van cridar de l'exèrcit i va ser destinat a Berlí Occidental, on va conèixer a Priscilla Ann Bollier, amb la que es casaria 9 anys després. Elvis Presley es va llicenciar de l'exèrcit, està clar, l'any 1960. Immediatament es va renovar, va seguir amb la seva activitat artística per encadenar una llarga sèrie de números, un en les seves llistes i en les d'Estats Units, amb títols com It's Now or Never o Are You Lonesome Tonight, i protagonitzar no menys de 10 pel·lícules, entre les que podíem citar, per exemple, Xiques, 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 de l'any 62, Viva Las Vegas, de l'any 1964. La segona meitat de la dècada va començar, doncs, el que coneixem com la invasió britànica, protagonitzada per grups com The Beatles, The Rolling Stones, el qual va dur una, hem de dir, certa erosió en la popularitat del cantant, que es va veure agreujada per una aparent crisi artística que es va prolongar, doncs, fins l'any 1968, quan se li va oferir protagonitzar un especial televisiu que es va convertir en un dels majors èxits de la història de la petita pantalla. Els primers anys de la dècada de 1970, però, varen suposar per Elvis Presley una nova baixada creativa, una nova davallada, per dir-ho així millor, creativa, agravada per la seva addicció als estupefaents i la reclusió en el seu món de fantasia particular en què es va convertir la seva mansió de Graceland. L'any 1973 es va divorciar de Priscilla Bollier i la seva imatge va adquirir un to, o millor dit, el to clarament excessiu que el va caracteritzar en les seves últimes aparicions. És a dir, aquell tupè tan exagerat, una mica de sobrepès, si es pot dir així, i tassos de cuir blanc, sobretot, adornat amb pedreria. Després de caure inconscient en diverses ocasions a l'escenari, doncs va traspassar oficialment d'un atac al cor. Va caure en el terra, en el sol, sí, en el terra, millor dit, del seu bany. Diuen que sens dubte a conseqüència dels seus excessos. Malgrat el seu accelerat declif, o baixada o davallada, Elvis Presley s'ha convertit en un icó del segle XX i en una de les figures més rellevants de la història de la música popular. Com així ho testimonien els seus més de 100 discos d'or, platí i multiplatí. Bueno, dit tot això, només ens queda, doncs, que acomiadar-lo, evidentment, doncs, dient-li com sempre i fem sempre, fins sempre, i valgui la redundància, i que en l'ànima sempre portarem aquest estil i aquesta música. Doncs anem a escoltar tot seguit, ja per acomiadar-lo, com dic, també un dels seus grans èxits de l'any 1960. Es tracta d'una cançó, també, tipus balada, que penso que agradarà, perquè ja no es fan cançons d'aquestes o jo no les conec. Parlem de Are You Lonesome Not Tonight, de l'any 1960. Per tant, anem a escoltar-la, aviam si us en recordeu i segur que us agrada. Anem allà. Música.
blossom tonight. Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Us ha semblat, la cançó? Agradable, segur que sí. I això que té 4 dies, només té més de 60 anys. Bueno, dèiem al principi, avui, i bueno, penso que d'alguna manera també ho hem vingut dient dies passats, que en els anys 60 es va produir el fenomen, sobretot a mesura que avançava la dècada. No sé com dir-ho, si d'una millor o d'una més gran apertura cap a l'exterior, si una davallada o una flexibilitat de la censura que en el seu moment va bé, en definitiva el fet concret és de que ens va començar a arribar música que aquí, doncs pràcticament tret de 4 o 5 persones molt, molt privilegiades en aquest sentit, doncs no arribava. I així doncs vam tindre coneixement de temes i de música sobretot i de cantants que ens van meravellar en el seu moment i que, a mesura que va passar els anys, doncs es van radicar amb nosaltres. Que, de fet, és de lo que es tracta, de recordar aquella música, com va entrar, com va influir i com ens va, sobretot, agradar i com la recordem. Fem aquesta petita introducció per introduir-nos dintre dels Estats Units, també, doncs amb un intèrpret que us haig de dir. Evidentment no el van conèixer, almenys jo, parlo per mi. Si serveix d'alguna cosa el meu testimoni, doncs parlem de Ray Charles. Ray Charles, doncs, que el nom complet, si no estic errat, era Ray Charles Robinson, va néixer a Albany, a Geòrgia, un 23 de setembre de 1930, i va traspassar a Beverly Hills, a Califòrnia, un 10 de juny de 2004. Realment l'hem conegut gairebé tots com Ray Charles. fou un cantant, saxofonista i pianista estadounidenc de soul i de rhythm and blues. Entre els seus amics i músics, ell preferia que se'l digués Hermano Rey i era molt sovint referit com el geni. Charles, doncs, va començar a perdre la seva visió quan comptava només 5 anys i als 7 anys era ja cec. Fou pioner de la música soul durant els anys 50 per la combinació de blues, rhythm and blues i l'estil gospel dintre de la música que van registrar per al segell Atlantic. Va contribuir a la integració de la música country i rhythm and blues i música pop durant els anys 60. Va tindre el seu gran èxit en ABC Records i molt notable en els seus dos àlbums de Mother Sound mentre va estar amb aquesta companyia, ABC. Ray Charles fou un dels primers músics afroamericans en tindre control artístic en la companyia per la qual enregistrava. Va citar a Nat King Cole amb la seva influència primària, però la seva música també va tindre influència de Louis Jordan i Charles Brown. Fou amic de Quincy Jones. La seva amistat va perdurar fins a la mort de Ray Charles. Frank Sinatra va trucar a Ray Charles, o el va, més que trucar-lo, el va qualificar com l'únic i verdader geni de la indústria musical. Tot i que Charles, molt humil, va minimitzar, aquesta opinió. L'any 2004, la revista Rolling Stone va col·locar en el lloc 10 de la seva llista dels 10 grans artistes de tots els temps. Disculpeu, avui l'han constipat amb termí. Disculpeu, per favor. Bueno, el cas és que, com dèiem, dintre dels 100 dels grans artistes de tots els temps. I número 2, en novembre de 2008, en la llista dels 100 millors cantants de tots els temps. Billy Joel va dir: "Això pot sonar una mica com un sacrilegi, però penso que Ray Charles va ser més important que Elvis Presley." Un segon de silenci perquè realment l'afirmació té el seu pes, evidentment que sí. Bé, és un bon moment, de totes maneres, després de dir tot això, per recordar la veu d'aquest geni i d'aquest home, que van per ell, com amb un dels seus primers èxits, que, encara que no fos el primer, penso que ha arribat fins a nosaltres amb la mateixa força que fa més de mig segle. Més bé llarg d'aquest mig segle que el va interpretar. És un tema que dura, per cert, 6 minuts. No, vamos, en comencem amb aquella època de que les cançons són una miqueta llargues. Jo estic segur que tots la coneixeu i que tots us agradarà. Parlem ni més ni menys de la cançó What I Say, de l'any 1959. Per tant, disposarem de 6 minuts per veure com es desenvolupava aquest home. I espero que sigui de l'agrat de tothom. Anem a escoltar-lo. What I Say.
like Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah.
Coses, potser, a considerar. Una, que l'hem deixada mig tallada abans d'escoltar el tema, que és la durada, no? Evidentment, cançons, tret d'alguna que ja han pogut escoltar, com era la de James Brown, a vegades, llargues, doncs aquesta s'emporta el premi, també molt llarga, perquè estem parlant de 6 minuts 27 segons de durada. La segona és l'espectacle, el tema, i dic l'espectacle de veure'l tocar, en aquest cas el piano, i com interpretava el tema que hem escoltat, What a Sight. Bé, dit això, continuarem. I com dèiem al principi, Charles va començar a perdre la visió quan tenia 5 anys, van començar aleshores. I quan tenia 7, ja estava pràcticament cec, doncs sembla ser que per un glaucoma, d'acord amb l'avaluació dels oftalmòlegs de l'època. Quan encara era un infant, la seva família es va canviar amb una comunitat de molt pocs recursos en Greenville, a Florida, on va començar a mostrar interès per la música. Des de 1937 fins al 45 va anar a classes a l'Escola de Sords i Cecs de la Florida, en la ciutat de Sant Agustí, on va començar a desenvolupar les seves habilitats, doncs, musicals, tot i que el que més aprenia en l'escola de música clàssica era música clàssica. I va mostrar un interès especial per al jazz i el blues, quan escoltava sobretot la ràdio. A finals de la dècada de 1940 va aconseguir col·locar un disc en les llistes del seu país. I en 1951, la vista ja no és l'oguera, va obtindre el seu primer top 10 gràcies a Baby, Let Me Hold Your Hand, que va ser criticat per cantar cançons gospel amb lletres populars. Encara n'hi ha una gran tradició de posar lletres religioses a cançons d'aquest tipus i viceversa. Thomas A. Dorsey, un dels fundadors de la música gospel, per exemple, també va tindre com una carrera significativa en la música popular. Salomon Burke i Little Richard dirien que inclús es van moure entre els dos estils. Es va casar 2 vegades. La primera amb una senyora que es deia Eileen Williams l'any 1951. En el 52 es van divorciar. La segona amb una senyora que es deia Della Beatrice Howard Robinson en 1955. El matrimoni en aquest moment va durar fins l'any 77. Diuen que ens ho creiem, que va tindre en total 12 fills de 10 relacions diferents. Després d'una aparició en el Newport Jazz Festival, va assolir un èxit important amb Tonight Is Time Is, de Right Time. I la seva cançó més popular de 1959, What a Shame, que és la que hem sentit fa un moment. L'essència d'aquesta fase de la seva carrera es pot escoltar en el seu àlbum en viu, Ray Charles en persona, enregistrat davant d'una gran audiència afroamericana en Atlanta l'any 1959. D'aquesta cançó es van derivar una sèrie de versions per diversos grups de l'època, inclusiu en espanyol. Va començar a anar més enllà dels límits dels seus síntesis blues, gospel, mentre seguia doncs amb Atlantic, que ara doncs ja el denominava, com han comentat abans, el geni. Després es va canviar a ABC Record. En ABC, Charles va tindre més control, o molt control, com vulgueu veure-ho, perquè en definitiva va augmentar aquest control sobre la seva música i va extendre la seva tendència doncs en projectes, no en projectes laterals experimentals, sinó en música pop, donant com a resultat la cançó que crec que tothom recordarà, Un Shine My Heart, Encadena Mi Corazón, i el número 1 en els llistats de la Billboard Hit the Road Jack. L'any 1962 Charles va sorprendre a la seva cada vegada més nova i més gran audiència, doncs, externa per suposat, amb el seu important àlbum Modern Sounds in Country and Western Music, que va incloure temes com I Can't Stop Loving You i You Don't Know Me. Això fou seguit per una sèrie d'èxits que incluïen You Are My Sunshine, Crying Time, Busted i Un Shine My Heart, que ja hem citat. Jo penso que és bona hora perquè escoltem una d'aquestes cançons, que serà precisament aquesta que hem citat últimament, que és el Can't Stop Loving You. Us en recordeu d'aquest tema, oi? Penso que és un tema que, més enllà dels estils, té tota la flaire d'una balada, en definitiva, no? i penso que té, vamos, a mi personalment m'agrada. Anem a veure el per què no pot parar d'estimar-la, no? És un enregistrament de l'any 1962. Anem a escoltar aquest Stop Loving You.
Made up my mind to live in memory of the lonesome time.
I can't stop wanting you.
It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday.
Dreams of yesterday.
Those happy hours that we once knew. Though long ago, it still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday. So I'll just live my life of dreams of yesterday.
Oh, yeah.
Penso que està més que justificada la raó per la qual hem escollit en teatres aquesta cançó. Penso que és una balada, doncs, per mi, musicalment parlant, esplèndida. I mireu, estic mirant com sempre l'hora, ens queden escassament 4 minuts i tenim el dilema de dir, bueno, ens queda un tema d'aquest senyor, dels Charles, doncs, per escoltar. Podíem fer dues coses. Bé, tallar-la, que sabeu que no m'agrada, la podem disfrutar sencera el pròxim dia, si Déu vol, i l'altra, doncs, acomiadar-nos, si bé abans donant una petita dada i calculant el temps, aviam si que el tema que us tenia seleccionat. De moment anem de pressa i anem a dir, perquè ens queden 30 segons perquè ens càpiga la cançó, calculat així a bon ull, de que Charles va traspassar amb 73 anys, era un 10 de juny de 2004. Va fer-ho a Califòrnia, amb una complicació greu, hepàtica, que patia des de feia temps. I va estar, doncs, cremat, o sigui, millor dit, enterrat al cementeri d'Englewood Park de Los Angeles, a Califòrnia. Per cert, que cita molt ràpidament que l'any 2004 es va estrenar la pel·lícula de Rey, protagonitzada per Jamie Foxx, que li feia de Charles, que explica gairebé tota la seva vida. Aquesta pel·lícula va guanyar dos premis Oscar, incloent el millor actor i millor so. A més, fou nominada com a millor pel·lícula. Des d'aleshores s'han seguit publicant recopilatoris en CD i inclús han enregistrat algunes cançons per a l'artista inèdites en el disc de la pel·lícula. I també s'ha publicat la seva biografia titulada Brother Ray, que explica la seva vida. Bé, dit tot això, aleshores no ens podem estendre més si volem escoltar, doncs, la cançó. Dir-vos només que és una versió. Més d'una va fer en vida, no? Una cançó, com dic, dels Beatles. I en aquest cas fem referència, doncs, amb un tema que té per títol Eleanor Rigby. Eleanor Rigby és una cançó de Beatles, com em sap, doncs, que es va publicar l'any 1968. L'enregistrament d'avui, doncs, és una miqueta lògicament posterior. Però potser, doncs, bé, no massa tampoc. Anem a escoltar-la i amb això acomidem el programa. Fins allà on arribi, anem a escoltar Eleanor Rigby, cançó que coneix tothom. Això sí, sense deixar de desitjar-vos que tingueu una molt bona setmana. Penseu que ja entrem al mes de desembre. Molt bona sort, salut i feina, i si Déu vol, fins diumenge que ve. Una abraçada a tothom, fins diumenge. Anem a escoltar Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Yeah. All the lonely people. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care?
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Guardilla BR, desde la 91.6 de la FM al Prat Radio, mi lugar en el mundo. Recibid un saludo de quien nos habla, Blanca Rosa, desde la mesa de sonido, el micrófono, la producción, el guión, desde todos los flancos posibles que conforman y componen este vuestro programa. Reducido formato, pasamos a tener una hora y regresando a nuestro horario original.